Bon dia. Creix un 7% respecte a l'any passat el nombre de visites a l'oficina de turisme d'Olot en el primer semestre del 2023.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hem tornat a dades, diguem-ne, una mica d'abans de la pandèmia, d'aquestes atencions a l'oficina. El perfil, sí que continuem tenint un perfil molt familiar, llavors sí que hem rebut a la major part de persones d'arreu de Catalunya.
És la regidora de turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies. Des de principis d'any, més de 6.300 persones han passat pel servei. Destaca sobretot el retorn de visitants estrangers, especialment de França i els Països Baixos. De seguida repassem aquest i altres temes abans, però avui és dimecres 26 de juliol de 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Espai Cràter d'Olot aconsegueix un total de 12.636 visites en aquest últim curs. La gran majoria de les reserves són de centres educatius de fora de la Garrotxa. Tots els visitants valoren positivament la seva experiència al nou centre d'interpretació dels volcans. En parla la directora de Serveis Educatius de l'Espai Cràter, Clara Llobet.
És una dada que ens fa molt feliços, però no només la quantitat, sinó també estem molt contents perquè hem tingut molt bones valoracions.
I les obres a l'aparcament de Can Serra conviuen sense problemes amb els visitants d'aquest estiu a la Fageda. Des de l'Ajuntament de Santa Pau asseguren que la temporada alta és a la tardor, quan es calcula que els treballs ja hauran acabat. A banda de Can Serra, l'Ajuntament també està fent actuacions de millora en altres aparcaments de la zona, ho explica l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó.
A finals de setembre haurien d'estar totalment acabades i preparades, no?, per rebre aquests visitants, que com tots sabeu, és a dir, és a la tardor on rebem el major gruix de visitants a la Fageda d'en Jordà.
I la segona fase del rumbus comença amb bon peu. Des de principis de juliol, el servei està operatiu cada dia de la setmana i això ha fet incrementar el nombre de passatgers. De moment s'han venut prop de 1.000 bitllets i, tal com explica el conseller comarcal de Mobilitat, Jordi Güell, l'interès va en augment.
Actualment estem al voltant de 1.000 bitllets expedits, que segurament vol dir que com a mínim són 2.000 usos del servei, perquè el tiquet...
I l'hoquei Olot serà el pregoner de les festes del Tour. El club ha celebrat aquest any el seu 40è aniversari a banda dels seus èxits esportius. Amb aquesta distinció, l'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca que realitza l'entitat al llarg de tot l'any a la ciutat. Amb el pregó, que tindrà lloc el 6 de setembre, començaran les festes que se celebraran fins al 10 de setembre. En parla el president del club hoquei Olot, Jordi Gironès.
No és massa habitual això que hi ha amb categories ja elevades, doncs 80% pràcticament siguin de la base. Això ens fa estar molt orgullosos i bueno, també ens fa estar molt orgullosos aquest reconeixement de la gent d'Olot.
I deixem la Garrotxa per anar al Ripollès. Cris Juanico, David Rossell, Eric Vinaixa o la Polifònica de Girona són les principals propostes del Festival de Música de la Vall de Camprodon. Els seus organitzadors han preparat una programació continuista a l'espera de revolucionar el certamen l'any vinent, coincidint amb el seu 25è aniversari. Com ja és habitual, el festival ha programat concerts a diferents pobles de la vall. En parla un dels artistes que encetarà el concert, que serà el Garrotxí Gravo.
Els artistes ens cataloguen moltes vegades com emergents, no? I portem molts anys treballant i encara seguim, doncs, amb aquesta etiqueta, no? I el fet de que aquí no es diferenciï el grup emergent, no?, amb el grup més... que porta més temps o més experiència, fa que també ens doni una seguretat, un renom i una oportunitat que molts festivals a vegades, doncs, cataloguen com a emergent una proposta i llavors passa a ser com una proposta menys important.
I la Vall d'en Bas presenta el projecte Descobreix el que menges. És una campanya pensada per donar suport al sector primari i conscienciar la població de la seva importància. Descobreix el que menges obre les seves portes per les festes majors de la Vall. En parla un dels agricultors i ramader, Moisès Mont.
Crec que la iniciativa del projecte, entre moltes altres coses, va sorgir d'aquesta problemàtica que tenim en el sector.
I en l'àmbit esportiu, la Federació Catalana de Futbol estrena un nou pla de competició per la pròxima temporada. Aquest nou escenari afecta a tots els clubs garrotxins, a excepció de la Unió Esportiva Olot i els clubs de tercera catalana. D'esports també el waterpolista Luti Blai Mallarac a les semifinals del Mundial de Natació 2023 amb la selecció espanyola. Tot i ser els favorits, han patit de valent per derrotar una França que havia agafat un avantatge important en el primer tram del partit.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Ni mocions de censura ni recursos al Tribunal Constitucional, que suposa per a Vox l'ensopegada del 23 de juliol. A les darreres eleccions generals, els d'extrema dreta han perdut 19 diputats i en tenen només 33, una xifra que els limita l'acció parlamentària. Feijóo no tira la tovallola de la investidura i vol parlar amb Sánchez, que no té pressa. El líder dels populars apel·la a la responsabilitat per continuar parlant amb els partits, tot i la negativa del PNB i Coalició Canària a donar-li suport al costat de Vox. I en successos, dos ferits crítics per l'incendi d'un pis al Vendrell. Els ferits, un home i una dona de 82 i 79 anys, són per inhalació de fum i els han traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i al de Bellvitge, respectivament. Ja en l'àmbit internacional, 5 morts al sud d'Itàlia pels incendis, mentre al nord les tempestes causen 2 víctimes més. I Shane, sota la sombra del plagi, H&M la denúncia per copiar els seus dissenys. El gegant xinès de la moda low cost acumula desenes de denúncies per plagi, sobretot als Estats Units. I el govern alemany vol acabar amb la calefacció de gas, però topa amb divisions internes. El govern alemany s'ha compromès a assolir la neutralitat climàtica l'any 2045 i vol que, a partir de l'any que ve, els nous sistemes de calefacció funcionin amb un 65% a partir d'energies renovables.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el més destacable serà la temperatura, que seguirà baixant, per tant màximes a molts indrets que ja no passaran dels 28 o 30 graus, això sí, amb tramuntana, aquí pot ser una mica calenta encara, cap al nord de l'Empordà, i al matí algun xàfec cap a la Selva, a prop del Montseny, del Maresme, en aquest sector sud de les comarques gironines, a tocar evidentment amb les barcelonines. I la temperatura, atenció, perquè pot baixar cap als 10, 12 o 15 graus a l'interior, cap als 18 o 20 a la costa, i al Pirineu arribar als 4 o 5 graus a més de 2.000 metres. Una refrescada important. Ja diem que de dia també notarem que no fa tanta calor. Amb una tarda variable, amb ruixats a les comarques interiors, poden arribar al prelitoral. Ahir van caure 7 litres a Portbou, van caure també 9 litres a Bordils o, per exemple, a Medinyà, al Gironès, a l'Empordà, i va ploure una mica passat el migdia. Doncs ja a la tarda podrem repetir a més indrets, localment amb tempesta, però en principi no serien grans aiguats. Bé, després d'aquesta petita oportunitat de pluja, a la tarda sobretot, a comarques interiors, doncs de cara a dijous farà un matí de sol, tramuntana moderada, no tant com avui, i destaquem que a la tarda pot caure algun ruixat al voltant d'Osona o el Lluçanès, ben poca cosa. Tot i que, per exemple, divendres a la nit es pot repetir algun ruixat, amb tempesta fins i tot, a l'interior, al nord de les comarques gironines, passaria una altra línia d'inestabilitat. Tot això amb temperatures fresques de nit, agradables de dia, amb una calor moderada, que sembla que el cap de setmana ens portaria unes temperatures una mica més altes, però no pas forta calor.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la carpeta de temes, i és que, com dèiem, creix un 7% respecte a l'any passat el nombre de visites a l'oficina de turisme d'Olot en el primer semestre del 2023. Des de principis d'any, més de 6.300 persones han passat pel servei. Destaca sobretot el retorn de visitants estrangers, especialment de França i els Països Baixos. En té més detalls en Gerard Puigdemont.
Durant els 6 primers mesos de l'any, una mica més de 6.300 persones han passat per l'oficina de turisme d'Olot, el que suposa un augment del 7% en relació al mateix període de l'any passat. El mes on s'ha notat més l'increment de tensions ha estat al març, tot i que durant els mesos de primavera Olot ha rebut més visitants que anys enrere. En parla la regidora de turisme a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies.
Hem tornat a dades, diguem-ne, una mica d'abans de la pandèmia, d'aquestes atencions a l'oficina. El perfil, sí que continuem tenint un perfil molt familiar. Llavors sí que hem rebut a la major part de persones d'arreu de Catalunya, moltes persones també de municipis de la comarca de la Garrotxa, i recuperem també visitants de França i sobretot i de Països Baixos en aquest cas. Sí que hem notat també el nombre de pernotacions que ha augmentat de totes aquestes persones que venen de fora. També pensem que és una dada positiva.
Segons la regidora de Turisme, cada cop es nota més l'interès per part de la gent d'informar-se abans de visitar Olot i la comarca.
Sí que la major part d'interessos venen, sobretot, per natura, la cultura arquitectònica, estan interessats en les rutes i l'artesania. I també ve molt complementat perquè molt interessats per aquests caps de setmanes que tenim a la ciutat i a la comarca, que s'ofereixen tantes activitats culturals, i llavors també acompanyat d'interessos com les rutes que s'ofereixen des de l'Oficina de Turisme.
L'Oficina de Turisme d'Olot té el segell acreditatiu de la Carta Europea de Turisme Sostenible a nivell estatal.
I seguim parlant de turisme, i és que l'Espai Cràter d'Olot aconsegueix un total de 12.636 visites en aquest últim curs. La gran majoria de les reserves són de centres educatius de fora de la Garrotxa. Tots els visitants valoren positivament la seva experiència al nou centre d'interpretació dels volcans, Júlia Roca.
L'Espai Cràter no només és un museu dedicat a la vulcanologia, sinó que també és un centre on els més petits poden conèixer els secrets de la geologia garrotxina. De fet, més de 12.000 alumnes han passat per les instal·lacions en el primer curs escolar sencer que ha viscut l'Espai Cràter. Ens ho explica Clara Llobet.
Una dada que ens fa molt feliços, però no només la quantitat, sinó també estem molt contents perquè hem tingut molt bones valoracions. Això és el que més ens omple, perquè hem tingut notes d'excel·lència, no? Per tant, a nosaltres això ens anima per continuar i seguir millorant.
Cada vegada són més les escoles que van coneixent el centre de referència en volcans. El 60% de les reserves han estat de centres educatius de Girona, Barcelona, l'Alt Empordà i Osona. Al voltant de 200 alumnes de França també han optat per fer una parada a la Garrotxa i participar en el programa d'activitats que proposa l'Espai Cràter. La majoria d'alumnes que han visitat el centre han estat d'educació primària i secundària, i en menys proporció alumnes d'educació infantil, batxillerat i cicles formatius. Els mesos que han registrat més afluència han sigut els mesos de març i novembre.
Més del 60% de les escoles són de fora a la Garrotxa, i això vol dir que ja ens van coneixent molta gent. Sabem que moltes escoles també han repetit, que ja van venir l'any passat i ja la incorporen a les seves activitats, i també estem molt contents perquè aquí a la Garrotxa realment quasi totes les escoles han vingut.
El taller més sol·licitat ha estat el de Volcans i Vida, adreçat als alumnes de cicle superior de primària i primer cicle d'ESO.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
I seguim parlant d'altres temes, i en aquest cas les obres a l'aparcament de Can Serra conviuen sense problemes amb els visitants d'aquest estiu a la Fageda. Des de l'Ajuntament de Santa Pau asseguren que la temporada alta és a la tardor, quan es calcula que els treballs ja hauran acabat. A banda de Can Serra, l'Ajuntament també està fent actuacions de millora en altres aparcaments de la zona, Pere Obac.
Després de Setmana Santa van començar les obres a l'aparcament de Can Serra, el que dona accés a la Fageda d'en Jordà. El projecte no pretén ampliar-lo, sinó integrar-lo millor a l'entorn i fer-lo més accessible i segur. Està previst que les obres s'acabin a finals de setembre, una data que, segons l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, és primordial que es compleixi.
A finals de setembre haurien d'estar totalment acabades i preparades, no?, per rebre aquests visitants, que, com tots sabeu, És a dir, és a la tardor on trobem el major gruix de visitants a la Fageda d'en Jordà, tot i que estem intentant que això es desestacionalitzi i rebre gent les quatre èpoques de l'any, que la Fageda ara mateix està preciosa i molt fresqueta per passar, per exemple, aquestes calors, no?
Segons Capó, a part de treballar per desestacionalitzar el turisme a la Fageda, també ho fan per habilitar nous aparcaments i millorar els ja existents. Explica que hi ha un projecte per reestructurar-ne una cala guapa on s'instal·laran nous senyals per informar els conductors sobre els punts on es pot aparcar. A més, l'alcaldessa avança que hi haurà noves zones d'estacionament.
A més, una de les activitats que s'hi genera és aquests passejos en carros i, per exemple, han pogut habilitar un pàrquing per ells, que la gent que vol anar i fer la volta amb els carros, pues, s'ha habilitat un pàrquing al costat del pàrquing de Can Serra i, per tant, aquestes coses s'han solventat, no?
Cris Capó ha afegit que l'aparcament de Cala Guapa no pateix la mateixa pressió a l'estiu que a la tardor i explica que el gruix de vehicles ara a l'estiu se l'estan trobant a l'aparcament del Salt de Can Batlle, que també està regulat per l'Ajuntament de Santa Pau.
I la segona fase del Rumbus comença amb bon peu. Des de principis de juliol, el servei està operatiu cada dia de la setmana i això ha fet incrementar el nombre de passatgers. De moment s'han venut prop de 1.000 bitllets i, tal com explica el conseller comarcal de Mobilitat, Jordi Güell, l'interès va en augment.
Ara que l'aparcament de Can Serra és tancat, el Rumbus és una alternativa per visitar la Fageda d'en Jordà i la resta del Parc Natural de la Garrotxa. Aquesta línia de bus va començar a funcionar a finals d'abril, però només estava disponible els caps de setmana. A partir del juliol i fins a finals d'agost, el bus estarà operatiu tot el mes. Segons el conseller comarcal de Mobilitat, Jordi Güell, això té un efecte directe en el nombre de passatgers.
Actualment estem al voltant de 1.000 bitllets expedits, que segurament vol dir que com a mínim diguem-ne, són 2.000 usos del servei, perquè el tiquet permet utilitzar el transport durant tot el dia, tantes pujades i baixades com vulguis, en aquest recorregut entre les preses, Olot i Santa Pau. Una dada significativa també és que gradualment cada vegada hi ha més utilització i, a més, no només es nota amb la compra de bitllets en el propi autobús, sinó que també es nota amb la venda per internet.
Segons Güell, el perfil de l'usuari del Rumbus és molt variat. Explica que el projecte no està pensat només pels turistes, sinó perquè se'n beneficien també els garrotxins i garrotxines.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
I la Vall d'en Bas presenta el projecte Descobreix el que menges. És el títol del projecte que impulsa l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per donar valor a la tasca d'agricultors i ramaders. La intenció de la campanya és conscienciar la població que l'agricultura i la ramaderia són activitats fonamentals dins l'economia i que, per tant, han de seguir presents. En parla l'agricultor i ramader Moisès Mont.
Crec que la iniciativa del projecte, entre moltes altres coses, va sorgir d'aquesta problemàtica que tenim en el sector, que cada vegada ens veiem menys valorats, més mal vistos.
El projecte Descobreix el que menges també busca ensenyar d'on prové i com s'ha elaborat tot allò que consumim. Per fer arribar el seu missatge, alguns productors de la Vall d'en Bas han programat una sèrie d'activitats que es podran fer durant les festes majors. D'aquesta manera, la població podrà conèixer d'una manera propera i familiar quina és la feina de les persones que treballen al sector.
Bueno, hem intentat doncs, que tots els sectors estiguessin representats a totes les festes majors perquè tothom hi tingués cabuda i a partir d'aquí doncs, vam intentar doncs, buscar alguna explotació prop de la festa major per poder fer una visita per donar a conèixer com funcionen les explotacions i a més doncs, intentar fer algun tast o algun taller d'algú relacionat amb producte de la mateixa explotació o d'una explotació propera.
La idea és que la iniciativa es mantingui cada any. De fet, ja s'està començant a treballar per oferir noves propostes de cara a la primavera. I queden pocs dies per acabar el juliol i, per tant, va quedant menys també per començar les festes d'altura. L'Hoquei Olot serà el pregoner de les festes d'enguany. El club ha celebrat aquest any el seu 40è aniversari, a banda dels seus èxits esportius. Amb aquesta distinció, l'Ajuntament ha volgut reconèixer la tasca que realitza l'entitat al llarg de tot l'any a la ciutat. Amb el pregó, que tindrà lloc el 6 de setembre, començaran les festes que se celebraran fins al 10 de setembre.
El Club Hoquei Olot serà el pregoner de les festes d'altura d'aquest any. D'aquesta manera, el club, que celebra el seu 40 aniversari, donarà el tret de sortida a les festes locals. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, aquesta decisió arriba en un moment en el qual el club està d'aniversari, però també coincideix amb el bon moment que està vivint a la ciutat, tant pel que fa als resultats aconseguits a la pista com pel sentiment de pertinença que els aficionats a aquest esport senten cap al club.
Sobretot el que realment diferencia en aquest moment l'Hoquei Olot d'altres entitats esportives de la ciutat és l'afició que heu estat capaços de crear. És a dir, realment cada partit és una festa. Això també ens va fer mereixedors d'acollir campionats importants, fases a la Copa del Rei, quan la van acabar proposant en el Club Hoquei Olot que es fes a la ciutat, era precisament també un reconeixement cap a l'afició i tot aquest moviment de persones que moveu cada dues setmanes quan hi ha un partit del primer equip.
Segons el president de l'Hoquei Olot, Jordi Gironès, aquest reconeixement és tot un honor.
No és massa habitual això que hi ha amb categories ja elevades, 80% pràcticament siguin de la base. Això ens fa estar molt orgullosos i també ens fa estar molt orgullosos aquest reconeixement de la gent d'Olot que ens acompanya cada setmana al pavelló, que com aquell que diu ja s'ha establert una cita el dissabte a la tarda a la pista Josep Jou, amb més de 1.000 persones que, com deies, no és massa habitual amb masses esports i menys amb l'hoquei ni arreu d'Espanya ni arreu d'Europa.
El pregoner de les festes d'altura d'aquest any s'ha anunciat aquest dimecres en un acte a la Sala Gosinyer de l'Ajuntament d'Olot i Gironès ha aprofitat l'ocasió per assegurar que el pregó de les festes no serà l'últim acte per celebrar els 40 anys del club.
Bueno, hi ha alguna sorpreseta per festes d'altura també. Tampoc vull avançar massa res, però hi ha alguna sorpreseta de cares a la mainada, a la mainada del club i a la mainada d'Olot perquè puguin gaudir d'alguna cosa relacionada amb el club i això ja seria per poder tancar els 40 anys i seguir.
Amb l'Hoquei Olot com a pregoner de les festes d'altura, l'alcalde ha volgut reivindicar la importància del teixit associatiu a la ciutat. La cerimònia d'obertura de les festes es realitzarà el dimecres 6 de setembre des del balcó de Can Joanetes.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12 i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!
I en cultura...
Pelades de Montserana. Si vens em trobaràs. Ballant de puntes damunt d'aquesta roca.
Cris Juanico, David Rossell, Eric Vinaixa o la Polifònica de Girona són les principals propostes del Festival de Música de la Vall de Camprodon. Els seus organitzadors han preparat una programació continuista a l'espera de revolucionar el certamen l'any vinent, coincidint amb el seu 25è aniversari. Com ja és habitual, el festival ha programat concerts a diferents pobles de la vall, Guido Senyarotti.
Torna a l'agost i torna al Festival de Música de la Vall de Camprodon. L'esdeveniment, que comença el dissabte 5 d'agost i anirà desenvolupant-se a tots els pobles de la vall, des de Setcases fins a Molló, acabarà el diumenge 10 de setembre. L'artista que encetarà els concerts serà el garrotxí Gravo a Sant Pau de Segúries, on oferirà la seva combinació de jazz i electrònica en una proposta poc habitual però d'elevada qualitat. Gravo és un dels músics que participaran en aquesta edició del festival.
Els artistes ens cataloguen moltes vegades com emergents, no? I portem molts anys treballant i encara seguim amb aquesta etiqueta. No? I el fet de que aquí no es diferenciï el grup emergent, no? Amb el grup més... que porta més temps o més experiència, fa que també ens doni una seguretat, un renom i una oportunitat que molts festivals a vegades cataloguen com a emergent una proposta i llavors passa a ser com una proposta menys important.
L'objectiu del festival és oferir propostes musicals interessants, no necessàriament molt conegudes, que puguin interessar els veïns i els visitants. De cara a la propera edició es voldran celebrar bé els 25 anys. Jordi Palau és el director artístic del Festival Vall de Camprodon.
Tenim diferents opcions sobre la taula. Llavors, ara, durant aquest any, veurem a veure si què fem, si fem algun concert més de gran format, si portem els concerts també en llocs petits en què normalment no n'hi ha, o activitats lligades amb cada concert que no siguin purament musicals, sinó que musicals i alguna cosa més.
La proposta del festival d'enguany inclou músics com Chris Juanico, David Rossell, Eric Vinaixa o la Polifònica de Girona, que passaran per tots els pobles de la vall de Camprodon. Pas camí, que no tornaré mai
més. Jo no sé de quina... Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I en esports... La Federació Catalana de Futbol estrena un nou pla de competició per la pròxima temporada. Aquest nou escenari afecta a tots els clubs garrotxins, a excepció de la Unió Esportiva Olot i els clubs de Tercera Catalana.
La temporada 2023-2024 arriba amb moltes novetats. La Federació Catalana de Futbol ha introduït diversos canvis en el pla de competició que es va aprovar aquest juny i que afecta en gran part dels clubs de la Garrotxa. Amb aquests canvis, el futbol amateur serà més trepidant que mai, ja que gran part d'aquestes noves mesures es basen en els ascensos i descensos de categoria. La Unió Esportiva Olot, en jugar a tercera divisió, no es veurà afectat pel nou pla de competició. A Primera Catalana ja hi trobem un garrotxí, el Bosc de Tosca, que l'any passat va patir de valent per aconseguir la salvació, ja que només en descendia un i el segon pitjor classificat feia play-out. Enguany la Primera Catalana canvia de format. Ascendiran a Lliga Elit el primer de cada grup i el guanyador de l'eliminatòria entre el segon classificat de cada grup i el tercer millor conjunt de grups. En canvi, descendiran a Segona Catalana els classificats en la posició del 13 al 16 de cada grup. A Segona Catalana també hi ha un canvi de format. Enguany, després dels descens del Besalú, només hi trobem el Sant Jaume. Ascendiran a Primera Catalana els campions de cada grup i els guanyadors de les eliminatòries que disputaran el segon i el tercer classificat de cada grup, a doble partit. Descendiran de categoria un total de 5 equips, de la posició 14 fins la 18. En canvi, l'única categoria que no patirà cap canvi és la Tercera Catalana. Enguany pujarà el primer de cada grup, com l'any passat, i descendiran un total de 3 equips, del 14 al 16, més els dos pitjors 13ens del conjunt total de grups. Tot i això, des de la Federació Catalana de Futbol tenen previst canviar el format la pròxima temporada. A Quarta Catalana és on apareixen més canvis per la temporada que ve. En aquest cas ascendiran a tercera els campions de cada grup i el guanyador de les eliminatòries que disputaran els classificats entre la segona i la cinquena posició de cada grup. Coneguts com els play-off, el format serà el següent. El segon contra el cinquè a un partit a casa del millor classificat i el tercer contra el quart classificat, jugant-se a casa del millor classificat. Els campions de cada eliminatòria s'enfrontaran a un partit a casa, també del millor classificat. Aquests canvis de format dins el futbol amateur arriben després que la Federació Catalana de Futbol veiés com aquestes categories cada vegada es convertien en més monòtones. Queda poc més d'un mes perquè les competicions tornin a arrencar per tot Catalunya.
I el waterpolista Olot Blai Mallarà, que arriba a les semifinals del Mundial de Natació 2023 amb la selecció espanyola. Tot i ser els favorits, han patit de valent per derrotar una França que havia agafat un avantatge important en el primer tram de partit.
Japó ha regalat un altre meravellós moment als amants del waterpolo. La selecció espanyola, equip on juga Olot Blai Mallarà, ha aconseguit aquest dimarts una classificació agònica per a les semifinals del Mundial de Natació que s'està celebrant a Fukuoka, després de classificar-se amb comoditat a la fase de grups i havent guanyat tots els partits contra Sèrbia, Montenegro i Sud-àfrica, els espanyols arribaven als quarts de final contra França. Després d'un començament dolent per part del combinat espanyol, els francesos han assolit arribar a 3 minuts pel final del partit amb una diferència de 2 gols. Llavors ha arribat el torn de l'Olotí, que ha tirat de veterania i ha aconseguit anotar el 5-6 i retallar distàncies amb l'equip gal. Després ja ha arribat l'empat amb el gol de Sergi Cabanes i a poc més d'un minut pel final, Álvaro Granados posava la victòria al marcador, que ja no es mouria. Queden 2 partits per obtenir l'hora en aquest Mundial. El pròxim pas per a la selecció espanyola seran les semifinals contra Hongria, el proper dijous a 11:45 del migdia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits.
Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I això és tot de l'informatiu del migdia d'avui, dimecres 26 de juliol de 2023. Recordeu que podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, algarrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter o Facebook.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.